Bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença el Volta de Full. I és que estem ja al mes de febrer. I com és tradició, som al mes del carnaval, dels ametllers florits, que comencen a florir, i alguns ja han estat molt, i és el mes més curt de l'any. Així que comencem, doncs, amb dites i refranys del saber popular respecte a circumstàncies agrícoles i forestals. Al febrer floreixen els ametllers. Qui sembra al febrer, collita té. Malastrugança o benaurança lligades a la meteorologia. Aigua al febrer, si va del graner. Si plou al febrer, tot va bé. També hi ha dites que parlen del fet que és un mes curt i de característiques imprevisibles. El febrer, febrer el curt, si entra dolent, pitjor en surt. Pel mes de febrer, un dia dolent i l'altre també. Si plou al febrer, tot va bé, ja l'he dit. Aigua al febrer, si bada al graner. A despit del febrer, floreix l'ametller. En febrer, rega el teu planter. El qui balla pel febrer, poca feina té per fer. Tot i ser el mes més curt, té rondalles i tot. El diccionari català-valencià-balear n'inclou una que explica que el febrer tenia 30 dies, però que els mesos de gener i març li van prendre en cada un i que el febrer no hi va posar resistència. Passat el temps, ni el gener ni el març van voler tornar aquests dies i per això el febrer només en té 28. I de la ràbia que prengué de veure's robat, li ve l'ésser tan dolent i mal de passar. Aquesta rondalla no explica, però, que el mes de febrer té un any de traspàs, cada 4, en el qual té 29 dies. Va ser el cas, per exemple, de l'any passat, però no pas el d'enguany. El febrer té 28 dies els anys normals, però cada 4 anys tenim un any de traspàs, 366 dies i no 365. I el dia que sobra s'afegeix al febrer, que en passa a tenir 29, com va passar el 2024. El pròxim any de traspàs serà el 2028. No us ha passat, ens ha passat en ocasions haver de repetir alguna cosa mil vegades i tenir la impressió que l'altre no se n'assabenta? Siguin fills, parella, companys de treball, superiors, pares, etc. Una i altra vegada repetim frases, exhortacions, indicacions i res. No hi ha cap efecte. I tot seguit ve el retret. És que no m'escoltes? Doncs no sempre és així. No és que no ens escoltin, és que entendre certes coses és progressiu. Hi ha molts temes que tot ésser humà triga a assimilar, sobretot el que fa referència a nosaltres mateixos, al nostre comportament i maneres de fer les coses. Quan algú ens fa de mirall, pot succeir que sentim unes frases que, per algun motiu, ens diuen poc. No obstant això, un dia cobren sentit més ple en el nostre cap. Tot d'una, aquestes paraules arxiconegudes prenen rellevància, significat, un sentit renovat. Ara entenc el que em deia la mare, el meu fill, etc. És com un eureka, no?, agredolç, perquè potser en reflecteix una mica de nosaltres mateixos que no volíem o no podíem veure. La comprensió d'assumptes que ens afecten personalment sol ser lenta. Alguna cosa ha de canviar dins nostre perquè siguem capaços d'assimilar-los. Desbloquejar resistències, flexibilitzar rigideses, canviar de perspectiva, baixar la guàrdia. Les paraules poden relliscar per la superfície de la nostra consciència o tenir un ressò diferent al nostre interior, segons les experiències recents, els dolors o alegries que hem viscut. El creixement de la nostra capacitat de posar-nos en la perspectiva de l'altre, de distanciar-nos de nosaltres mateixos, d'assumir els nostres límits i també segurament de la nostra capacitat d'estimar. Davant la poesia o les frases de contingut filosòfic ens passa el mateix i, òbviament, amb els textos religiosos. Temes que ens fan créixer, que ens qüestionen o impulsen a un canvi. Van adquirint colors nous amb el pas del temps i de les nostres vivències. Per exemple, les paràboles i frases de Jesús de Nazaret, que formen part de la nostra cultura. S'entenen de manera bàsica en un primer moment, però les anem assimilant per capes de diferent profunditat. Van adquirint densitat i significat nous en cada fase de la nostra vida. A mesura que madura la nostra fe, conforme anem ampliant el nostre horitzó de vivències. En un moment es fa el clic interior i s'il·lumina una part del nostre camí com mai abans ho havia fet. Comprendre les coses és progressiu. És un diàleg d'acostament als altres, que ens reflecteix veritats de vegades molt grans o els seus detalls petits. Les veritats quotidianes que configuren el viure. Per això cal tenir paciència amb un mateix i amb els altres. No siguem racionalistes. No pel simple fet d'entendre les paraules d'un enunciat, la persona ha captat la fondària d'una crida al creixement. Passa el mateix amb els grups i també amb la humanitat en el seu conjunt. Som lents per entendre els missatges que ens tornen de la realitat, impactada per les nostres decisions. Triguem a entendre. La veritat i tot el que se'n deriva s'assimilen de manera existencial. El camí de la vida, personal i col·lectiva, es transforma així també en un itinerari de comprensió progressiva per a la qual cal tenir paciència. Insistir, sí. Reformular. Oferir, sobretot, coherència per part nostra. Tota la possible, però sense ira. La persona, nosaltres mateixos, entendrem quan estiguem preparats per això. Bé, i ara donem la volta a full i ens endinsem cap a la cunya. Productes del mes de febrer, un mes que acostuma a ser sinònim de fred i baixes temperatures. El que mengem en reflecteix moltes vegades a la nostra cuina aquests productes que escalfen el nostre cos per a prevenir malalties hivernals en el nostre organisme. Com podeu comprovar, es porta un refredat, coses calentes, no? I entra en calor de manera ràpida, no? A l'hora de portar-ho a la cunya, el mes de febrer hem de parlar de productes de temporada, però també hem de tenir present que és el mes en el qual se celebra Carnaval, amb una gastronomia típica a casa nostra. I és que estem a les portes de la Quaresma, que també es tradueix tradicionalment a la cuina. Parlant de productes de temporada, hem de parlar de la pastanaga, una arrel amb múltiples propietats beneficioses per a l'organisme. Per portar a la taula, les preparacions són ben variades, des d'una boníssima crema de pastanaga per entrar en calor fins a postres ben diversos, com el pa de pessic de pastanaga o el pastís de pastanaga i nous. Entre els productes de temporada tampoc falten les verdures, com ara el coliflor, una verdura baixa en calories, molt rica en fibra i vitamines, principalment vitamina C i vitamines del grup B, i minerals com el potassi, el calci i ferro, antioxidants i principis actius. La podem preparar fent crema de coliflor i poma. No ens podem oblidar tampoc de les bledes, riques en potassi, calç, ferro, magnesi i vitamina E. Ens aporten també iode, àcid fòlic i beta-carotens, a més de vitamines del grup B. Podem fer també bledes a la catalana o una bona sopa de cigrons i bledes. I per anar escalfant motors pel Carnaval, fem un repàs a les receptes tradicionals d'aquesta celebració, caracteritzada pels àpats copiosos. Una festa que començava menjant coca de llardons i truita de botifarra d'ou, i que finalitzava amb les sardines com a protagonistes del dimecres de cendra, unes sardines que podem gaudir fetes al forn o bé amb una coca d'escalivada i sardines. I també es porto avui un flam, així per d'allò, ja que fem plats, avui fem postres, vaja. Mira, m'ha pegat per aquesta, un flam de mató. I necessitem 500 grams de mató, un iogurt natural, 125 grams de sucre, 4 ous i caramel líquid. I per 4 racions farem, s'escalfa el forn a 170 graus, s'escorre el mató i es posa al vas de la batedora. S'hi afegeix el iogurt, el sucre i els ous i es tritura tot fins que quedi una barreja homogènia. S'aboca a poc el caramel en 4 flameres. Se belluga una mica perquè es distribueixi bé per al fons i les parets. Ompliu amb la preparació anterior. Es posa a coure el forn al bany-maria de 35 a 40 minuts. Se retiren i es deixen refredar i es posen a la nevera 60 minuts. I bon profit! Vale. I ara anem cap al camp, de la cunya al camp, a veure els ametllers. Els ametllers florits, que és la primera senyal que s'acosta a la primavera. Els arbres florits són un espectacle de la natura, un regal per a nosaltres, per als nostres ulls. Pruneres, cirerers, ametllers, transformen el paisatge anunciant l'arribada de la primavera. Els primers que floreixen, però, són els ametllers i volem saber per què. Normalment, al mes de febrer, comencen a florir els ametllers al nostre país i encara que sempre passa, cada any ens sorprèn aquesta eclosió primaveral al mig de l'hivern. I que sempre passa i que sempre ens sorprèn i ens fascina la seva bellesa. Ho corrobora el fet que ja l'any 1953, en Josep Pla escrivia a temps de febrer els ametllers. Ens trobem, doncs, en aquell moment de l'any tan delicat que en obrir una finestra i mirar a fora apareix la subtilesa d'un ametller rosat, extasiat, com un vaporós enlluernament. Pla ho feia inspirat en el gran poeta Joan Margall, concretament en els seus versos apareguts en el llibre Enllà. Tots els ametllers ja són florits, davant del mar brillant, fins a Mallorca. L'ametller és un arbre de fulla caducifòlia i de família de les rosàcies. El seu nom científic és Prunus dulcis o Amygdaleus communis i n'existeixen més de 50 varietats. Algunes d'elles són de floració primerenca i d'altres comencen a obrir les seves flors més tard, amb colors que van del blanc més enlluernador al rosa més intens. Fins i tot, Van Gogh va rendir-se a la bellesa de les flors de l'ametller, que va reflectir en una de les seves genials obres. I la història de l'ametller és que és un arbre típicament mediterrani. Va començar a ser cultivat a Orient Mitjà. A la Bíblia, l'ametller simbolitzava la vigilància i el bon fruit. Per això apareix al paradís terrenal. Els grecs van difondre el conreu de l'ametller arreu de la Mediterrània. A finals del segle XVIII, uns missioners franciscans van plantar ametllers a les nostres terres de la regió californiana de San Diego. Com és que un arbre com l'ametller comença a florir al mig de l'hivern quan encara hi pot haver glaçades que posin en perill els seus fruits? Això és un mal de cap per als agricultors, però és una estratègia de supervivència de la pròpia espècie. En el clima mediterrani és més estrany que hi hagi una glaçada prolongada a partir de febrer que no pas una sequera prolongada quan arriba l'estiu. Si els ametllers florissin més tard, quan ho fan la majoria dels arbres fruiters a principi de la primavera, les típiques sequeres mediterrànies de l'estiu no permetrien que es desenvolupessin les ametlles. Per això, la natura, que és molt sàvia, fa florir els ametllers al febrer, perquè els ametllers necessiten entre 5 i 6 mesos per madurar, entre el juny i el juliol. Ja estan a punt i han pogut aprofitar les pluges primaverals per créixer. Diversos estudis confirmen el canvi climàtic, que estan canviant les condicions climàtiques i hi ha un augment generalitzat de les temperatures. Per una banda, les màximes augmenten i per una altra, hi ha un major nombre de dies calorosos a l'any. També es modifica el patró de precipitacions. Hi ha una reducció notable de pluges. Bueno, enguany ha sigut així una mica extraordinari, no? A l'estiu, un increment a l'hivern i tardor, amb una menor incidència de gelades i probablement més episodis de pluges intenses. Tenint en compte el cicle de vida i la reproducció dels ametllers, el canvi climàtic és una amenaça. Malgrat que no tenim prou dades per anunciar una acceleració en el procés de floració dels ametllers, saben que, per exemple, l'any passat es va començar a florir 20 dies abans del que es considera normal, degut a les altes temperatures que van tenir l'hivern, segons va informar el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Bé, i ara torno a donar la volta a full, anem de l'ametller, anem cap al carnaval. No? Carnaval que a molts indrets, ja aquest cap de setmana passat, ja ho han fet, n'hi ha que ho fan aquest cap de setmana, n'hi ha que l'altre, això depèn de cada poble, quan ho volem fer. Perquè el carnaval anomenat també temps de carnestoltes, o darrers dies, segons diferents etnòlegs, troba el seu origen en antigues festes paganes d'hivern, de celebracions dionisíaques, gregues o de festes romanes. Podria ser que el mot carnaval tingués el seu origen en les paraules llatines carru navalis, fent referència al mite d'Isis i Osiris. Un dels carnavals més anomenats i més coneguts és el Carnaval de Venècia, que és una celebració que pertany al culte lunar. Per aquest motiu és una festa mòbil. Aquesta s'ha d'emmarcar dins un cicle sencer amb un sentit propi, el cicle que precedeix la Quaresma. Per tal de situar el carnaval en el calendari, hem de buscar la primera lluna plena posterior a l'equinoci de primavera, el 20 de març. El diumenge següent és diumenge de Pasqua i el diumenge de la setmana anterior és diumenge de Rams. A partir d'aquest últim, compten 40 dies enrere i tenim el dimecres de Cendra, el primer dia de Quaresma i l'últim de Carnaval. Així doncs, dimecres de Cendra es mourà entre el dia 4 de febrer i el 10 de març, mentre que el dijous gras ho farà entre el 29 de gener i el 4 de març. En la vella societat rural, fortament estructurada pel cristianisme, el temps de carnestoltes oferia mascarades, rituals d'arrel pagana i un lapse de permissivitat que s'oposava a la repressió dels instints i la severa formalitat litúrgica de la Quaresma. Actualment, el carnaval s'ha convertit en una festa popular de caràcter lúdic. En tota aquesta llibertat d'extrema prèvia al temps de Quaresma agafa forma en un sol individu, un carnestoltes, que és el rei del carnaval. Històricament han destacat diferents carnavals arreu de Catalunya, diferenciats per les seves particularitats. Aquests són el de Barcelona, el de Sitges i Tarragona, en la vessant més brasilera, i el de Vilanova, la Geltrú i Solsona, com a tradicionals. El carnaval també està molt relacionat amb la tradició cristiana. I cal aprofitar per fer tot allò que després no es podrà fer. Dos personatges han representat històricament la lluita entre el que significaven el carnaval i la Quaresma. Per un costat, el rei Carnestoltes, un personatge gruixut, tragador, bebedor i esbojarrat. Per l'altre, la seva enemiga, la vella Quaresma, una vella de 7 cames que dejuna i no menja carn, però sí peix. Al carnaval també hi tenim la gastronomia. Pastisseria Carnaval ha anunciat coques de llardons i botifarra d'ous. La coca de llardons, des de l'antic, és la gastronomia tradicional dels països catalans. Està marcada per les estacions i les festes. Abans era costum criar un porc i fer una matança l'any, o algunes famílies dues. Una de les dues solia ser per Carnaval i l'altra per Nadal. A més, el Carnaval representa la festa de la carn en tots els sentits, també per acomiadar-se durant la següent època de Quaresma. Als Països Catalans el Carnaval s'associa amb menjar gras i proteínic. Són típiques les coques de llardons i els llardons, per ells mateixos. Els ous, que de vegades eren les proteïnes més a l'abast, o també la sardina, etc. La coca de llardons, o en alguns llocs també altres coques, se solien acompanyar de crema catalana. Altres productes especials de Carnaval són, per exemple, la botifarra d'ou. El dijous de Carnaval és dijous gras. És també popularment conegut com a Dia de la Truita. Aquest dia és típic menjar ous, sobretot en forma de truita. Truita d'ous, truita de patata, truita de botifarra o fins i tot truita de botifarra d'ou. Abans de l'enterrament de la sardina és tradició menjar precisament sardines, normalment a la brasa o, si no, pot ser fregides. A Mallorca són menjars típics el carnestoltes, com no, l'ensaïmada de tallades i la greixonera dels darrers dies. Carnaval, els països de parla alemanya. El carnaval als països de parla alemanya, per exemple, està molt arrelat a les zones a tocar del riu Rin. En aquestes regions, el carnaval se celebra ja des de principis del segle XIX, tal com se celebra avui en dia. Les festes de Colònia, Düsseldorf i Magúncia, a Alemanya, i a Basilea, a Suïssa, són les més conegudes. Al sud-oest d'Alemanya, a la part germanoparlant de Suïssa i a l'oest d'Àustria, aquesta festa s'anomena Fastnacht. En altres parts d'Àustria i Bavera s'anomena Fasching. La resta de regions utilitzen la paraula Carnaval. A Alemanya el Carnaval comença oficialment el dia 11 de novembre, a les 11 hores i 11 minuts. Aquest dia es presenten en públic el príncep i la princesa del Carnaval. El punt culminant de la festa té lloc durant una setmana, normalment al febrer. Els esdeveniments més importants d'aquesta setmana comencen amb dijous gras. Segons la regió s'anomena Schmotzingen, Dornestag o Fleischbergpatsch. Bueno, jo tot això no ho sé pronunciar, però és que l'alemà és... Perdoni els alemans, però és una mica entrevessat, eh? Aquest li segueixen els dissabte de clavells i el diumenge de tulipes o el dilluns de roses i finalment el dimarts de carnaval o de violetes. El final del carnaval el marca el dimecres de cendra i el gran carnaval de Basilea o Suïssa comença, curiosament, el primer dilluns després del dimecres de cendra, exactament a les 4 de la matinada. Durant 3 dies, acabant, per tant, el següent dijous també a les 4 de la matinada. La rua del Carnaval de Colònia. Aquest període es caracteritza, igual que en moltes altres parts del món, per la permissivitat i la disbauxa. Molt conegudes són les rues de Carnaval en les quals arriben a participar colles amb més d'un segle de tradició. La més important d'Alemanya és la Rua de Dilluns de Roses de Colònia, amb 1 milió de visitants, i en el qual hi participen 10.000 persones de diferents colles, repartits en unes 100 carrosses. Només en aquest dia es llencen, des de les carrosses, 150 tones de caramels, més de 700.000 tauletes de xocolata i 220.000 capses de bombons i 300.000 ramells de flors i milers d'animals de peluix i altres petits regals. Bé, s'ho munten bé, també, en aquests països. Trobo que sí. Sí, són coses curioses, no?, que moltes vegades pues, no sabem. I ara anem al racó de la poesia, no? Al racó de la poesia, que he trobat aquí uns poemes molt bonics de Segimon Serrallonga. N'hi ha un que diu Per combat. I diu així. No hi ha mentida que no es lligui al vell combat de no morir. Per falsedat es dubte de tot nat. I amb tot, entre cairells els dits troben finós i els ulls, nus i senzills, albiren les clarors de cada nit. Vivim tan clars de pensament nurcat que no volem sofrir la vida sense fat. Odi i amor són mots que ens valen de buidors. Just i injust són mots que ens plauen per combat. I un altre, també del mateix poeta Segimon Serrallonga, que diu Agafa'm per on vulguis. Agafa'm per on vulguis i trobaràs la por. La por pesa muntanyes i encén vials somotors. Sovint frisant espero davant de l'horitzó que una altra por més fonda em llevi el tremoló. Encarcarat de vista, oblido qui sóc jo. La solitud no tempta. La por mata la por. Bé, i ara anem acabant. Sempre acabo doncs, amb frases que trobo d'aquí, d'allà, d'un reguitzell de gent, però que són frases que aquesta vegada es porto frases que les heu sentit i algunes potser no, i tenen el seu significat cada una d'elles. No? Diu que a bons ossis, mals negocis. Deute oblidat, ni és pagat, ni és perdonat. La paciència és la mare de la ciència. Aquesta l'hem sentit molt, no? Olla vella, bony o forat, o tot plegat. Qui s'alça matí, pixa allà en vol. Vol dir que el fet de no tenir mandra d'alçar-se al matí o ser puntual té la seva compensació perquè pots optar a més coses que la resta de la gent. Feta la llei, feta la trampa. Feina fuig, mandra no em deixis. No es pot ser a missa i repicar campanes. No hi ha millor paraula que la que queda per dir. A l'or i a la vinya no s'hi pot ser. O sigui, no es pot ser a dos llocs diferents al mateix temps. De callar mai sense prou. Nostre Senyor té un bastó que castiga sense fer remor. Rialles per Carnaval, ploralles per Tots Sants, fent referència als 9 mesos aproximats de diferència entre la disbauxa de Carnaval que pot donar fruits per Tots Sants. Pere, Peret, hi ha 6 sardines i som 7. Agafo la meva i suco. Això vol dir que només l'havia sentit... Això, que ho va escriure, diu que només l'havia sentit als seus avis i no l'havia sentit mai més. Mai riguis del mal de veïnat que el teu ve en camí. Entre poc i massa, la mesura passa. Amb bombo d'altre, bones masades. Això parla per referir-se a aquell qui no té por de fer malbé les eines d'un altre o de malgastar els diners que no són seus. És quan se n'escurça la vista que comencem a veure-hi clar. Les bromes són com les processons, d'allà on surten, tornen. El que no passa en un any, passa en un instant. Quan una cosa, per exemple, et sorprèn molt, per exemple, dos persones que eren molt amigues i s'han distanciat de cop i tu no acabes de creure. El pa no té cames, però fa caminar. Arròs tardà, ni palla, ni gra. Més va bous al sol que cavar a l'ombra. No fa falta comentari, no? Tots són del mateix ventre, però de diferent temple. Encara que tots tinguem el mateix origen, no vol dir que siguem iguals. Ni pelat, ni pelut, vol dir. És allò que diuen els castellans, que ni tanto ni tan calvo, no? Però que amb el fet de que tan sols es canvia una lletra. Bé, i fins aquí he arribat. Jo vull arribar al programa de Volta de Full i tan sols em queda recordar-vos que aquesta programació repeteix el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També ens podem trobar i ens podeu seguir per la web de Ràdio Falset, que són www.radiofalset.cat. Donar les gràcies al Manel Sales per estar al control, perquè pugueu escoltar-nos, i moltes gràcies també a tots vosaltres per la vostra confiança. Us desitjo que passeu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem el mes que ve. Cuideu-vos molt, refredats. I fins llavors, pues adeu-siau.